Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.
Quan parlem de política i volem situar els dos principals pols ideològics, sempre parlem d'esquerres i dretes. De fet, tots ens identifiquem, poc o molt, amb un d'aquests dos posicionaments. Fins i tot la gent que es defineix de centre, ho reconegui o no, sempre tindrà una tendència dominant cap a un costat o l'altre. És cert, però, que la línia que separa la dreta de l'esquerra cada cop és més difusa. Si més no, quan parlem dels partits polítics i, encara més, quan aquests partits arriben al poder. Però bé, això ja són figues d'un altre paner, així que anem al gra. Us heu preguntat mai per què a la dreta li diem dreta i a l'esquerra esquerra? Aquesta denominació té el seu origen en la França convulsa en la qual es gestava la revolució política i social més important del món occidental. Efectivament, parlo de la Revolució Francesa de 1789. Resulta que aquell any 1789, hi ha qui diu que en el mes d'agost i uns altres que diuen que fou al setembre, l'Assemblea Francesa posava a votació, ni més ni menys, que el paper de la monarquia. Com que no eren catalans, ni hi havia cap tribunal constitucional pel mig, el debat es va poder fer i, posteriorment, sotmetre a votació la qüestió principal. El rei havia de continuar tenint la potestat i el poder de vetar les lleis que emanaven de l'Assemblea? El debat va ser intens i la votació havia de ser individual i alçant la mà. No és difícil imaginar-nos un guirigall de caldeu en un ambient tens i en el que cadascú defensava amb vehemència la seva postura. El sistema de votació personal va ser un element molt important per al resultat final, ja que fins ara els tres estaments representats, clergat, noblesa i representants ciutadans, tenien un vot cadascun, i com que clergat i noblesa votaven plegats, defensant els mateixos interessos, mai no hi havia cap sorpresa en el resultat. Allò sempre acabava 2-1. A més, al desembre de l'any anterior, el 1788, el Consell d'Estat havia doblat sense previ avís el nombre dels membres del tercer grup. A partir d'aquell moment, la burgesia i els representants populars tenien més representació, 578 membres, que el clergat i la noblesa junts, 561. Certament, venien mal dades per l'antic règim. Però parlàvem del guirigall i de la tensió que es vivia en aquella assemblea tan decisiva per al futur de França i de retruc per a tot el món occidental. La solució que van trobar per posar una mica d'ordre va ser separar els participants per grups. A la dreta del president, els partidaris que el monarca mantingués el dret de veto, és a dir, el privilegi de tenir l'última paraula abans de tirar endavant qualsevol proposta política. Allà se situava, com ja us podeu imaginar, el primer estat, recordeu, el clergat, i també el segon estat, la noblesa. A l'esquerra de la presidència, els representants de les ciutats i la burgesia. També hi havia un tercer grup del qual gairebé ningú no en parla, els qui no ho tenien clar, que van ocupar els seients del centre. I va arribar el moment de la votació. En el recompte, l'opció de limitar el poder reial va obtenir 673 vots i els partidaris que la monarquia mantingués els seus privilegis polítics, 325 vots. I tant que el poder de Lluís XVI va quedar limitat. Tant que només 4 anys després d'aquella votació, el rei francès era executat a la guillotina. És des d'aquell moment, el de la votació a Versalles, en aquella mena de parlament anomenat Estats Generals, que parlem de dretes per referir-nos a les persones d'idees conservadores i que es defineixen d'ordre, i d'esquerres a les d'ideologia progressista i que aposten pels canvis socials. Ara, la qüestió seria esbrinar si 234 anys després la dreta és el que era i, encara més, si ho és l'esquerra. I fins aquí l'episodi d'avui. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí a Cultura Animi. Que acabeu de passar un molt bon dia.
Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.